dins del món de l'espectacle. Que entens perfectament la Kings League, que forma més part de l'espectacle que el món del futbol. I aleshores s'inventen el fet de que jugarà un jugador que està en actiu, però no podem ensenyar la seva
cara.
És
que avui amb el clapés es mirava el Joker o l'Enigma, el pobre Kun Agüero, vull que les ha passat tots els colors, l'han fet sortir de pallasso, amb dos pallassos
bueno, però
darrere.
Juga.
Sí, sí.
I juga.
Quina, però anava amb una mascareta.
Aleshores, Marc, quina ha de ser la preocupació de la Kings League? No tant el resultat, si guanyen l'equip de YouTube, de l'Equix Buller o del Gerard Romero. El que els hi ha de preocupar és el món de l'espectacle. Mantenir àlgid tot el que és l'interès en aquests nous targets. I aquests targets, mira, el meu fill de 12 anys ahir estava molt més pendent del Twitch que del partit del Barça-Madrid, i jo molt més pendent del Barça-Madrid.
Doncs ja tens la resposta.
No estava més pendent del Barça-Madrid que del Twitch. Per tant, el que et dic, hi ha un salt generacional que indica, crec, que moltes
però coses. Hi ha la manera de captivar un xaval de 12 anys també amb el futbol convencional, però han de reinventar el producte.
Però això es va dir el mateix quan el cinema va sortir que mataria el teatre, després la televisió va dir que mataria el cinema, etc, etc. Tot és el mateix, sempre surten coses noves que al final tampoc no passa res.
Això parla de la simbiosi. Què passa en el món de la ràdio? Estem en una ràdio. Mm-hmm. Què passa en el món de la ràdio? La ràdio ha sortit reforçadíssima del món digital. Per què? Perquè podem passejar, podem fer esport, podem anar pel carrer, podem fer qualsevol activitat i tots portem una ràdio a la butxaca. I podem fer aquesta activitat al mateix temps que escoltem l'emissora de ràdio. Però, en canvi, no podem consumir televisió, perquè si jo ara començo a passejar pel carrer Muntaner, encara que sigui a 30 per hora, i vaig mirant la televisió, o m'atropellaran o jo atropellaré. Per tant, tot el que és la informació sonora, com la ràdio, surt reforçadíssima del món digital. I tot el que és el consum visual pot veure's afectat.
Bé, convidarem...
Vine
més sovint, Lluís.
Només per tancar el tema, s'ha acabat aquest pim-pam-pum entre Shakira i Piqué?
Si són intel·ligents, sí. La Shakira és prou forta per no vendre més dolor i el Gerard prou astut com per tirar naveta sense la Shakira. Per tant, jo per mi aquesta trilogia de monotonia del Te Felicito i del tema 53, per cert, el tema 53, sessió 53 de Bizarrap, que collons vol dir això? No, home, no. Ara el que han de fer és un gran concurs mundial per posar-li títol a aquesta cançó.
Clar.
I treure i monetitzar a partir del títol.
Lluís Carrasco.
Bravo.
Abans de marxar hem de parlar de Solidé un dia més.
Sí, perquè hem de cuidar
marxar,
el planeta.
Marxar, vull dir, anar als informatius, perquè després parlarem d'economia i a d'alt nivell. Vull dir, d'alt nivell em refereixo a dos doctors en la matèria.
Abans recordem que hem de cuidar el planeta i com que la factura de la llum està pels núvols, Solideo, que és l'empresa de renovables de Catalunya, us ofereix la millor solució de plaques fotovoltaiques per casa vostra, i això us pot ser de servei tant si viviu en un pis com en una casa. Estalviareu en la vostra factura de la llum i generareu la vostra pròpia energia. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Bé, fa un, podríem dir, un parell de mesos es va presentar la reedició d'un llibre de Ramon Trias Fargas que porta per títol Narració d'una asfíxia premeditada, una immersió ràpida, un text de plena actualitat després de 40 anys de finançament autonòmic. Aquest llibre el varen presentar el doctor Andreu Mascolell i no altre doctor que el doctor Antoni Castells, els dos economistes del finançament del nostre país i de l'economia de la que cada dia compartim. En parlarem després de saludar els serveis informatius de RAC1. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Pendents, com deia, el canal del vent que arriba, o si més no, arribarà a les properes hores.
Sí, de moment ha comportat una trentena d'incidències relacionades sobretot amb la caiguda d'arbres, i la majoria s'han produït a la regió metropolitana nord. Les ventades més fortes, però, han d'arribar demà, Abel Caral.
Sí, de fet, de cara a les properes hores i al vespre, en molts casos, el vent, allò no m'ho faig amb ganes, anirà a la baixa, però demà al matí començarà a agafar intensitat de nou, de fet, al llarg de la nit matinada, i demà especialment, entre el migdia i mitja tarda, atenció a les comarques de Tarragona, on ja hi estem acostumats, però el vent serà fàcil que passi dels 100 km per hora i que puntualment pugui passar dels 150, sobretot en zones de muntanya, però és que també el vent s'acostarà als 100 km per hora o hi pot arribar en molts sectors de les comarques de Barcelona, tant en zones interiors com de la costa, molts sectors també al Pla de Lleida, també el vent bufarà amb ganes al Pirineu i al Prepirineu, comarques de Girona en molts casos quedaran una mica al marge d'aquestes ventades. En les properes hores la nevada es pot intensificar al Pirineu de les comarques de Lleida, estatal també al Prepirineu, i de manera més intermitent també el sector oriental del Pirineu, amb una cota entre els 800-1.000 metres al sector oriental, pujant cap als 1.000-1.200 al sector occidental.
Protecció Civil, de fet, recomana molta prudència per evitar accidents, demana retirar objectes dels balcons, evitar zones on poden caure arbres o branques i tenir molta precaució si s'agafa el cotxe per les ràfegues de vent sobtades. Per cert, precisament sobre trànsit, una persona més ha mort en un accident a la C-251 a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental. Era el passatger davanter. El vehicle ha sortit de la via cap a 3:15 per motius que encara s'investiguen i ha xocat contra un arbre. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres del país aquest any. Els expressos de Junts per Catalunya no demanaran la revisió de la condemna per l'1 d'octubre al Tribunal Suprem. Segons han confirmat fonts del partit RAC1, els advocats de Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Sánchez no contestaran a l'alt tribunal, que la setmana passada va demanar a les parts que exposessin la seva posició sobre com creien que afectava la reforma del Codi Penal a les seves condemnes, sobretot pel que fa a les inhabilitacions, ja que tots estan indultats pel que fa a les penes de presó. D'aquesta manera, els expressos de Junts decideixen centrar la seva estratègia en els recursos a la justícia europea contra la sentència del Suprem. El motiu és que consideren que el tribunal va vulnerar els seus drets fonamentals. I el Parlament Europeu vol girar full i evitar que hi torni a haver escàndols com el del Qatar Gate. Un mes després que esclatés el cas, la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, presentarà als grups parlamentaris un bloc de mesures per lluitar contra la corrupció i contra les pràctiques poc transparents amb tercers països. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
Roberta Metsola vol deixar enrere qualsevol sospita de mala praxis del Parlament Europeu i, tal com va prometre fa un mes, aquesta setmana, coincidint amb un nou ple a Estrasburg, presentarà un llistat de 14 mesures per millorar la transparència. Per exemple, proposarà que tots els eurodiputats, no només els presidents de les comissions, informin de les reunions que tenen amb persones relacionades amb els temes que porten en agenda. A més, es podria instaurar un control d'accés pels convidats i reunions que fan els eurodiputats amb lobbies o països tercers per tenir-ne un control, i les empreses i ONGs vinculades a l'Eurocambra hauran d'informar de totes les reunions que fan amb eurodiputats. També en el ple d'aquesta setmana s'escollirà una nova vicepresidenta en substitució de la socialista Eva Kaili, que continua detinguda a la presó a l'espera que el jutge revisi la seva situació aquest mes.
I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El Barça ja ha presentat al·legacions pel recurs d'impugnació de l'Osasuna Barça de la Copa de la Reina, que pot deixar les Blaugrana fora de la competició. El recurs el va presentar l'Osasuna per alineació indeguda de la Blaugrana GIC i en els propers dies el jutge únic de competició prendrà una decisió. Tot això mentre la plantilla masculina ja descansa a Barcelona després de guanyar la seva 14a Supercopa d'Espanya. Els Blaugrana no tornaran a la feina fins dimecres per començar a preparar el desplaçament dels vuitens a final de la Copa, dijous al camp del Ceuta. En camp de futbol, avui es juga un partit més de la 17a jornada de Lliga, la primera divisió. Es tracta del Cádiz-Elx, que començarà a les 9. En bàsquet, la Federació Catalana ha anunciat partits amistosos de les seleccions masculina i femenina pels propers mesos de maig i de juny, coincidint amb el centenari de la Federació. L'equip masculí absolut no juga un amistós des del 2005, fa 18 anys. D'altra banda, el comitè d'apel·lació ha desestimat el recurs del Cádiz-La Seu per la cistella que els àrbitres van donar per bona en el partit contra el Guernica, un cop el partit ja s'havia acabat. El club ja ha anunciat que prepara un recurs per anar al Tribunal d'Arbitratge Esportiu. I en handbol, la selecció espanyola tanca avui la primera fase del Mundial de Suècia i de Polònia davant l'Iran a partir de 8:45. Espanya té un peu i mig a la segona fase.
RAC 1. Coneixeu la profecia del déu asteca Xuclamelamol, fill de Nolachuclistán? Diu així: a les 12 del migdia, de dilluns a divendres cada dia, un tal Andreu i un tal Dalmau sortiran plegats el cau.
La competència, de 12 a 1 amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
El cau s'ha d'interpretar com la ràdio, que encara no s'havia inventat. Estava a punt d'inventar-se, faltaven uns segles. Misteris de sol.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 9 minuts, coincidint amb la cimera franco-espanyola que se celebrarà aquest dijous a Barcelona. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, vol aprofitar per posar damunt la taula qüestions claus per Catalunya. Per exemple, vol parlar de reclamacions històriques com el corredor mediterrani o les interconnexions energètiques. Veurem si l'infrafinançament i el dèficit fiscal apareixen en aquestes reivindicacions. Avui ens acompanyen a l'estudi de RAC1 dos doctors, ni més ni menys que Andreu Mascolell, catedràtic emèric d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona Graduate Schools of Economics. Doctor, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Exconseller d'Economia d'aquí, de la Generalitat de Catalunya, i el doctor en Economia i catedràtic d'Hisenda Pública, el doctor Antoni Castells. Doctor Castells, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Benvingut. És un privilegi que ens acompanyi dos exconsellers d'Economia, no un, dos. Per tant, avui tinc doble classe extra d'Economia. Mònica Folquet també m'ajudarà amb algunes qüestions. Al voltant d'un llibre que ara desgranarem, que es va representar, diguem, es va reeditar i el van presentar dos, que porta per títol Narració d'una asfíxia premeditada, una immersió ràpida, un llibre que en el seu dia fa 40 anys va publicar Ramon Trias Fargas. Però abans, aquests dies, i aprofitant que ens acompanyen dos exconsellers, s'està discutint molt sobre la presència de Pere Aragonès a la cimera i sobre la manifestació de protesta unitària que han convocat les diferents entitats, moltes d'elles la majoria independentistes, que comptarà amb membres d'Esquerra Republicana. D'entrada, vostès, primer li pregunto al doctor Mascolell, creuen que el president ha d'assistir a una cimera d'aquest tipus?
Em sembla evident que sí. És bo que se celebrin cimeres internacionals a Barcelona i és bo que el poder polític de Catalunya hi sigui present. Per tant, sense cap mena de discussió, és important i convenient.
Antoni Castells.
La mateixa qüestió?
Sí, però aquesta és repartida.
Sí, no, coincidirem bastant, jo crec. Evident, és que em sembla una cosa evident. No
ho dic perquè hi ha hagut molta crítica de que si el partit...
Si ets o vols aspirar a ser el representant màxim del poder polític de Catalunya i una cimera d'aquest tipus, pues, em sembla magnífic que s'hi sigui present. Home, per no assistir només com a figura decorativa, aleshores el que s'ha de fer, jo crec que és plantejar coses que tinguin sentit també, no? Segons quines, una cimera no hi tenen massa cabuda, altres sí, aquestes que ha dit vostè, el tema del corredor mediterrani em sembla molt rellevant, i un tema en el qual una cimera entre els màxims representants del poder polític a França i a Espanya, doncs hi tenen moltes coses a dir. I en canvi, no sé si això és la pregunta que volia fer a continuació, però jo dic que jo no acabo d'entendre ben bé de què va la manifestació, també ho dic amb tota sinceritat. És a dir, contra què és la manifestació? Contra la cimera?
Això li pot donar el detall, Mònica Folquet?
Arran de les declaracions del president espanyol Pedro Sánchez, que va dir que el procés s'havia acabat i que, per tant, doncs, aquí es feia una cimera hispano-francesa amb tota la normalitat, doncs les entitats independentistes consideren que el procés no s'ha acabat i, per tant, no volen posar de manifest doncs, amb aquesta manifestació.
De que el senyor Sánchez, quan va dir que el procés s'havia acabat, no va encertar. Vale, molt bé.
Bueno, entrem... deixant de banda aquesta qüestió, no sé quin marge tindrà Pere Aragonès per traslladar el que planteja en aquest llibre que vostès van presentar, representar, perquè aquest llibre doncs, ja s'havia presentat, s'ha reeditat, la reedició del llibre Narració d'una asfíxia premeditada de Ramon Trias Fargas, que torna a posar damunt la taula un debat gairebé, podríem dir, etern, que és la causa de les greus mancances de finançament de la Generalitat i el risc que culminin en una paràlisi de l'autogovern. Fa més de 30 anys, Trias Fargas, ara l'escoltarem, va ser el primer en posar el focus en els desequilibris de les balances fiscals.
Realment crec que l'etapa meva en el Banc Urquijo va ser una etapa molt important perquè va posar en marxa una cosa que llavors era una novetat, que era l'economia regional.
De fet, en el pròleg d'aquesta reedició, l'exconseller d'Economia, Andreu Mascolell, és molt explícit i assegura que vàrem néixer asfixiats i així continuem. I jo li pregunto, professor Mascolell, i després li trasllado també al professor Castells, 40 anys després, ara mateix, on som? Si ara li dic, a dia d'avui estem millor, estem pitjor, on som? Catalunya, on, com estem?
Com que has esmentat aquesta frase meva, que cal veure sí. El context... diguem-ne, estem asfixiats però sobrevivim, és a dir, no estem mortalment asfixiats, estem diguem-ne, tot el sistema funciona de manera que respirem, que podem fer coses, però limitades i no més del compte i amb fluctuacions temporals. I això seguirà així, perquè realment autonomia fiscal en tenim molt poca. Aquest llibre, el llibre que es menciona de Trias Fargas, reflexa les seves diguem-ne frustracions al llarg de diversos anys. Ell va pensar, jo crec que durant 2 o 3 dies, just abans del primer govern socialista, que havia arribat un pacte per al qual, digue-li concert o no n'hi digui concert, tindria un tractament fiscal similar a la dels bascos, però això es va esvair molt poc després. El llibre és interessant perquè un pot veure les seves angúnies entre el principi del llibre i el final del llibre. Hi ha diferències de to i de contingut notables. Al principi del llibre ell s'apunta al model nord-americà.
Sí.
Nosaltres hem de tenir els nostres propis impostos, la nostra pròpia recaptació, pel principi de que l'autonomia realment vol dir la llibertat de posar impostos. Al final del llibre sembla anar a l'altre extrem, perquè és bastant curiós. Un moment determinat diu: escolti, a mi que em donguin els diners que em vulguin donar, però que em donguin llibertat per gastar-los com vulgui. I, o sigui, estem lligats per la banda dels ingressos i estem lligats per la banda de la despesa.
Professor Castells.
Sí, home, a veure, el llibre és fruit d'un moment molt concret, eh? Pensi que Trias Fargas intervé en dos moments importants. Un, en la discussió de l'Estatut, perquè ell era diputat a Madrid, Primer va haver-hi discussió a l'Estatut de Sau i després la discussió a Madrid. Allà intervé, fa diverses intervencions que queden registrades en el
diari
de sessions del Congrés, en un moment en què Convergència no té expectatives de governar Catalunya. Pensen que no governaran. Tant té uns plantejaments determinats. I després intervé en un altre moment molt important, que és com a conseller d'Economia i Hisenda, el primer govern elegit d'acord amb l'Estatut, l'any 1980. El llibre és en el segon moment. I aquí hi ha, com ha dit l'Andreu, hi ha una evolució dels plantejaments del Trias Fargas, clarament, en el qual es veu com passa uns plantejaments, segurament, amb els que jo coincidiria més, lo important d'un govern, quan governa, és tenir la capacitat de posar impostos als seus ciutadans i amb aquests impostos pagar els serveis que presten als seus ciutadans. Aquest és el principi bàsic, que Espanya en general no l'entenen, perquè per Espanya només hi ha un govern, que és el govern central. Per tant, qui ho ha de fer, això és el govern central. I no entenen que un govern de la Generalitat també ho hagi de fer. I després, sobre aquesta base d'aquest principi, es poden fer matisacions. Per exemple, amb relació al tema de l'equitat. De dir, escolti, si una comunitat és més pobra que una altra, què hem de fer? Els ha de posar molt més alts els impostos? O ha de prestar menys serveis? Va. Però són qüestions derivades d'aquesta primera. Llavors, el Trias, al principi, jo crec que clarament s'inclina per un model com aquest, més amb l'americana.
Federal, del nord-americà, no?
Més com l'americà. Mm. Federal-americà, perquè
sí,
hi ha
federal-americà.
Federals,
sí, sí, sí.
I després, ell, a la part final, el que hi ha és una gran decepció, perquè se sent enredat, clarament. Ell diu, hem arribat a uns acords, aquests que li garantirien una quantitat de diners, i els pactes amb l'Estat, en general, duren poc. La meva experiència em diu també que en general els pactes duren la força que tens per fer-los complir. Si no, l'Estat és especialista en incomplir els pactes que signa per sortir d'un moment de complicació, que és quan els signa. Bé, i això s'aprecia clarament. L'altra qüestió important que vostè planteja, diu, estem igual? Home, igual no. Clar, igual no. Jo crec que el model actual realment deixa molt que desitjar, moltes coses que hauríem de canviar-les, però la situació ha canviat apreciablement. Pensi que quan Trias arriba al govern, el principi bàsic era el que es deia del cost efectiu. Deien, a vostè li donarem els diners que val, d'acord amb el seu cost, allò que li traspassa l'Estat. Si resulta que l'Estat a Catalunya tenia menys coses que altres llocs, com era el cas, doncs li donarem menys que altres llocs. Aquest era el principi. Després aquest principi, que era realment un principi pues, molt encerradors, no? Es va anar canviant. Hi ha el primer model, que és el 86, en el qual ja s'introdueixen un conjunt de criteris objectius, però criteris objectius que penalitzaven a la Catalunya. O sigui que partien de la idea, escolti, si tenim un gran pastís per repartir per les comunitats autònomes, no hauríem de donar més a les més pobres, no? O sigui, aquesta idea, que sembla intuïtiva, doncs era la base. De la qual resultava que per prestar els mateixos serveis per habitant, Catalunya rebia menys que altres perquè els pobres havien de rebre més. Això va anar canviant. Sempre sota el lideratge de Catalunya, cal dir-ho. O sigui, qui es trencava les banyes per canviar el model de finançament era Catalunya. I amb grans esforços, crítiques, amb grans incomprensions per part de tothom, al final ho aconseguia i se'n beneficiava tothom. El primer canvi important va ser dir, home, escolti, el lògic seria que es rebés el mateix per càpita, en tot cas, no que rebin més. El segon gran canvi va ser el famós de la responsabilitat fiscal. Escolti, si nosaltres paguem més, sembla lògic que part d'aquests impostos que paguem de més es quedin aquí. I aquests canvis van anar permetent que la posició relativa de Catalunya millorés. No prou, no d'acord amb el que pensàvem quan signàvem l'acord, per exemple, l'acord del 2009...
Sí, qual jo, que és l'últim, que és el darrer.
Sí, del qual vaig...
Perquè s'havia de revisar, però no s'ha revisat el 2014.
Bueno, cuida't, això, si vol, en parlarem del que s'ha de revisar. Perquè aquell acord, doncs, preveia Catalunya... Catalunya havia estat, si la mitjana és 100, estava normalment 92, 93, i 8 punts per sota, quan recaptava 120. Amb aquell acord hauríem d'haver passat a 104. I en la realitat ens hem quedat 98, 99, la mitjana, que és on som. Però esclar, hem passat de 90 o 92 a 100. Les coses han millorat. I és evident que hi ha una situació més còmoda que la que hi havia. Suficient, no, en absolut. La pròpia del que seria un país federal digne d'aquest nom, jo crec que no. Per tant, queden moltes coses per millorar.
En el llibre hi ha un plantejament de com es va plantejar el finançament a Catalunya, que m'agradaria, si no funciona ben bé així o hi ha hagut canvis, que vostès me'ls expliquin, perquè el plantejament explica Mascolell a la reedició del llibre, en el pròleg diu la transferència, explica sobre la transferència del 90% de la despesa necessària per cobrir els serveis transferits, doncs es va donar a Espanya va donar uns diners i el que faltava d'aquests diners, que d'aquí ve el títol d'aquesta asfíxia premeditada i permanent, els que falten per acabar de donar servei a totes les competències que s'han donat, que s'han cedit al govern de la Generalitat, les has de demanar-los a través d'aquest crèdit que és el Fons de Liquiditat Autonòmic. Això a dia d'avui encara funciona així?
A veure, sí, encara funciona així, però la situació és molt diferent.
Vull dir, perquè, disculpi, professor, clar, jo el que he entès és que Catalunya sempre li falten uns diners que els ha de demanar al FLA, aquest Fons de Liquiditat Autonòmic, i que els ha de tornar, tot i que en principi els té per no haver-se de... per no haver-se d'endeutar. I ara vostè aquí m'explica com funciona això.
És important distingir el que és pressupost del que és tresoreria. Cada any al pressupost hi ha una estimació de dèficit. I efectivament el perfecte seria que no hi hagués dèficit, però és bastant normal que els països puguin tenir dèficit. Un tema separat, i convé pensar-lo completament separat, és com ens l'arreglem per manllevar els diners per cobrir aquest dèficit o per cobrir el dia a dia per anar a pagar. Per això necessitem liquiditat, necessitem un banc que ens doni crèdit de crèdit operacional. Durant la crisi, la possibilitat d'anar a les emissions internacionals de qualsevol tipus, diguem-ne de minoristes o majoristes, va desaparèixer i, per tant, ens hem quedat amb un únic banc, que era l'Estat, que és el Fons de Liquiditat Autonòmica. Però això no té res a veure si tenim més o menys dèficit. Això és simplement com funciona, i funciona a través d'aquest. I això crea una situació doble, diguem-ne, sí, a nosaltres ens fan dependents de l'Estat.
Això.
Però ells també no són totalment lliures, ells no poden deixar caure una comunitat autònoma. I aquí el tema és si nosaltres ens pot arribar a sortir a compte tornar als mercats de deute i emissions internacionals i als mercats de capitals. Jo això ja no ho segueixo dia a dia, ja no ho tinc, ja no ho tinc completament clar, però aniria molt en compte en renunciar al dret implícit de Catalunya a que l'Estat li proveeixi el servei de tresoreria si fa falta. És a dir, perquè si anem als mercats internacionals, per una banda nosaltres tenim més flexibilitat, però per altra banda l'Estat pot dir ara tu t'arregles, i si tens problemes són els teus. I...
L'origen de tots els mals, a partir del llibre, jo els hi pregunto... Sí, sí, per favor.
Per acabar...
Sí, 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 sí.
Aquest tema, perquè el que sí, el plantejament de dir vostè, el finançament consisteix en que dona uns diners, sí? I si te'n fan falta més, ves al fla.
Exacte.
Finalment acaba sent algo semblant a això, però no és en absolut aquest. No. Una cosa és el sistema de finançament. Vol dir com està previst que la Generalitat tingui uns ingressos determinats. Estem parlant dels ingressos per financiar les seves despeses. Aquesta és una qüestió. I aquí és on diem, tal com està muntat, doncs no està ben dissenyat. Ni pel model ni per la quantia que ens en surt. Cap de les
no està mal dissenyat per tothom.
Per Catalunya, en el meu cas. Perquè els altres ja ho diran ells. Si per ells està... ja. Jo crec que sí, sincerament. Si vostè
pues, digués, com que no diuen res...
faci el sistema ideal per un país que té 17 comunitats autònomes. Jo no faria el que hi ha. I ara igual em diran, escolta, és que ens estàs imposant una cosa que no ens agrada. No, no l'agafeu. Entén? Però jo crec que a Catalunya li convidia un altre sistema, canvis en el sistema de finançament.
I me'ls podria...
Sí, la idea bàsica d'un sistema de finançament ha de ser, escolti'm, jo haig de tenir capacitat per poder recórrer els impostos que paguen els meus ciutadans, i si cal crear-los jo, perquè amb aquests impostos pugui pagar les meves despeses. I depèn de tan poc com pugui de l'Estat. Sí que és veritat que en l'Europa en la que estem i en el món en què estem, jo no puc tenir una autonomia tributària total, jo no puc decidir per mi sol com serà l'IVA o com serà l'impost de societats. Hi haurà limitacions i per tant hi haurà algunes coses que s'hauran de decidir a nivell normativament en quant a les característiques de l'impost, que no les podré decidir jo sol. L'administració tributària en canvi no, no hi ha cap motiu perquè no la tingui tot allò. Per si nosaltres que recaptem els impostos en els ciutadans. I una vegada fet això, home, segurament s'ha de tenir en compte algun sistema d'anivellar. Perquè si no resultaria que la comunitat Madrid, que és la comunitat més rica d'Espanya, doncs aplicant la mateixa pressió fiscal que Andalusia, tindria el doble de recursos. Escolti, és just que Madrid hagi d'aplicar la meitat de la pressió fiscal per prestar els mateixos serveis que Andalusia, o que Andalusia hagi d'aplicar el doble? Segurament no. Cuidado, si és que existeixen aquests llaços que solen existir en els països de tenir la impressió que els altres ciutadans formen part d'una mateixa comunitat política i que hi ha alguns nivells de desigualtat que resulten relativament difícils de suportar. Això és el finançament. Ara, una altra cosa és els temes de tresoreria. No té res a veure. No té res a veure. Sí, hi ha punts de connexió que és el dèficit. Llavors, quina és la connexió? Fixi-s'hi. I per això hi ha el FLA. La connexió és la següent. Cada any, el govern fa el que li diuen el pla d'endeutament que necessitarà. I amb quant s'haurà d'endeutar el govern? Amb el dèficit? Que vol dir que el dèficit, que són les despeses...
Però aquest deute, perdoni, que aquest pla d'endeutament és perquè la Generalitat no li arriba prous diners per pagar-ho tot?
No, és per el següent, és perquè si hi ha un dèficit, el pla d'endeutament és resultat del dèficit, més, ja li diré, per tant, podria ser que no hi hagués dèficit, però com que és més els venciments que tinc del deute acumulat. Jo tinc un deute de 50.000 milions, si fos el 20% del PIB, és més ara. Però si el meu deute fos el 20% del PIB, la Generalitat té un deute, s'ha endeutat als mercats, de 50.000 milions. Si el venciment d'aquest deute és la mitjana és 7 anys, més o menys, que va per aquí, cada any haig de tornar 7.000. Cada any haig de tornar 7.000. Més el dèficit. Si no tingués dèficit, no hauria de tornar 7.000 igualment. Si tingués un superàvit de 7.000, evidentment, llavors no caldria que en tornés
cap. Clar, però és on anava. Que com que no hi ha superàvit, tu els has de demanar cada any.
Jo països que tinguin superàvit en conec pocs. I un superàvit del 4% del PIB, cap.
Cap. Val. Vol dir que sempre aquesta eina...
Ni Alemanya, quan estava en el millor del món, tenia un superàvit del 4%. Per tant, t'has d'endeutar cada any. Què va passar? Que l'any 2010, no el 2008, quan esclata la crisi, sí, ni el 2009 en plena crisi, el 2010, el maig del 2010 exactament, es tanquen els mercats. Si ens trobem en que quan anem als mercats a dir, escolti, que necessito 7.000 milions, que més o menys és el que necessitaven, ens diuen, no li dono ni un duro. No dono ni un duro. I en aquest moment la situació és molt desesperada. Haig de dir, en aquell moment el govern socialista no va reaccionar com a mi m'hagués agradat, que és creant un fla. No va voler fer. Vam tenir converses amb el govern socialista i, no, i els vam suggerir fer això. I ens en vam sortir com vam poder. Com vam poder. Amb un crèdit sindicat molt important que va liderar la Caixa i amb els denostats, com els hi van dir, bonus patriòtics.
Bonus patriòtics.
Sí, els denostats bonus patriòtics. Que jo crec que van ser un gran invent i s'hauria hagut de mantenir perquè era un fons que vas tenint allà i tal. Va. I el govern, en canvi, del PP, aquest senyor li va tocar estar encara amb el govern socialista. Per tant, el fla no existia. Per tant, tenia un problema molt seriós per col·locar el deute, també. I després, el senyor Montoro, que és una de les poques coses que va fer bé, que això va estar bé, va dir, no, hem de crear un fla perquè no ens podem permetre. Jo li deia al govern espanyol, que em va tocar a mi, escolta, vosaltres no us podeu permetre que peti una comunitat. Bueno, jo no li deia a Catalunya, escolta, Catalunya no petarà, perquè és massa forta, massa important, i tenim manera de sortir-nos-en. Però què et passarà si peta una comunitat petita? No ho veus, el cost reputacional que això tindrà per tot Espanya? Això no us ho podeu permetre, heu de fer alguna cosa per comprar vosaltres aquest deute, finalment, perquè l'Estat sí que podia sortir als mercats. Mm. Bueno, al final es va acabar fent. Bueno. Tot i així, la crisi va durar fins al... Recordin que fins que el senyor Draghi, l'any 2012... juliol del 2012, em sembla que 27 de juliol, diu allò famós, de passi el que passi, això tirarà endavant.
Aquí és quan canvia la truita.
Van baixar les primes de risc, perquè mentrestant Espanya anava endeutant, però amb uns tipus d'interès molt elevats, eh? Però Catalunya... És...
Deixa-m'ho continuar, que això ja és la meva època.
Sí. Sí, però jo també puc parlar de la teva època. Però, no, ara acabo. Els... Esclar, Espanya s'havia d'endeutar amb uns tipus d'interès molt alts, però és que a Catalunya n'hi ha així. Simplement.
Digui, professor, masculí.
No, dos coses només. Una, que amb tota aquesta dinàmica del deute, etcètera, hores d'ara la majoria del deute de Catalunya està en mans de l'Estat. O sigui, el primer prestamista de Catalunya és l'Estat. I ja sabeu que en aquests casos la dependència és doble. De vegades el que convé és deure molts diners, és que tu siguis molts diners, el que llavors és una responsabilitat comuna. I segon tema... De sistema de finançament, vostè ha al·ludit abans a la meva introducció en el llibre de Trias Fargas, sí. I això reflectia el meu judici llavors, que tampoc ha canviat gaire, perquè la gent no canvia gaire els seus judicis. Per mi, un sistema ideal seria federal estil americà o canadenc, que cada un té els seus impostos i després és responsabilitat federal a cobrir els mínims de tothom amb els seus impostos. El sistema que tenim, que és en gran mesura inspirat per el conseller Castells, l'acadèmic Castells i la seva escola, és també federal i està bé, però està més modelat amb el federalisme alemany. Ja us he assenyalat que hi ha molts models, molts models federals. La raó per la qual jo tendeixo a pensar, escolta, no ho toquem, és perquè em sembla que la constel·lació actual que tenim, si es revisa el sistema de finançament, no anirem amb la direcció del federalisme alemany en direcció al federalisme americà o canadenc.
On anirem?
Sinó que ens mourem amb la direcció enrere, amb la direcció de tornar d'una manera més sofisticada, però en la direcció de tornar a estimacions de costos. rebeu el que necessiteu per pagar el que esteu compromesos a gastar, que és el que us aprovem per gastar, i llavors us proporcionem el cost. El qual vol dir que des del centre es fa un exercici per dir la sanitat costa tant a cada un, i cada un ha de dedicar tant a la sanitat, tant aquí i tant allà, que era d'una manera més grollera. Va ser el principi que es va trobar al principi en Trias Fargas, sí, sí. Com ens deia en Castells fa un moment. La meva impressió és que si tornem a començar de zero, farem un sistema d'estimació de costos que per nosaltres seria un pas enrere.
Ja no és una autonomia, això, aleshores. Aleshores ja no és una autonomia.
És efectivament menys autonomia. Per tant, escolta, no tinguem tanta pressa en canviar el sistema de finançament perquè no ens anirà a favor.
Cada cop que intentem fer un canvi, tinc la sensació que Catalunya...
Que sortim del foc perquè...
No, és veritat. El sistema de finançament de l'any 2009 va ser una millora.
A veure, Mònica...
No, és que la meva pregunta precisament, la que volia fer era si veien viable una reforma del model de finançament i si creien que es podria obrir aquesta reforma per arribar a un finançament més bo. El senyor Mascolell ja diu que ell no, ara mateix no faria invents, i el senyor Castells...
No, jo crec que en l'actual context, fixi's, què ha passat? O sigui, a veure, això de que cada vegada que fem una reforma del sistema de finançament o en general d'altres coses és per empitjorar, no és cert. Totes les reformes del sistema de finançament fins al 2009, incloent-la, les encapçala Catalunya. I que és l'única que es crea, quines són les dues comunitats espanyoles que realment tenen un interès genuí per l'autonomia, les nacionalitats històriques que van estar presents en el pacte constitucional? Catalunya i el País Basc. El País Basc ho té resolt, per tant no hi participava, al revés, ho mirava des de fora, només hi participa quan hi guanya. I Catalunya és l'única genuïnament interessada en tenir una autonomia de veritat i tenir recursos de veritat. I per tant, el que ha succeït, la història de les reformes successives del sistema de finançament des del principi és: Catalunya fa uns plantejaments que permeten avançar, té uns costos enormes per Catalunya a la batalla, perquè és contra l'Estat i en general contra les altres comunitats autònomes, al final se'n surt amb un desgast molt gran, deixant-hi moltes plomes, es aconsegueix una millora que convé a Catalunya, però de la qual, lògicament, com que la cosa generalitza, se'n beneficien totes les comunitats autònomes. Aquesta és la història. I això ha succeït amb més o menys millores cada cop, cada vegada que hi ha hagut un canvi important. Va succeir el 86, que governava Convergència, el conseller del senyor Cullell. Va succeir l'any 92-93, que governava Convergència, el conseller del senyor Alavedra. Va succeir l'any 2001, jo crec que menys, però també va succeir, que governava Convergència, el conseller del senyor Homs, i va succeir el 2009. Aquesta és la història. Això ha tingut uns costos polítics enormes cada cop per Catalunya. Això és evident, que l'han tatxat de solidària, de preocupar-se només per lo seu, de lo que vulguin. Costos que després no han remès. I que fan, en el fons, que es creï el terreny abonat que permet la batalla contra l'Estatut. Quan l'Estatut és aprovat, no ens enganyem. O sigui, que permet que en el conjunt d'Espanya sigui tan rendible dir les barbaritats més grans contra Catalunya. Aquesta és la història del sistema de finançament. Ara ha permès millores. Ara, en aquest moment, què passa? Catalunya abandona aquesta batalla. Ens enganyem. Catalunya no encapçala cap reforma del model de finançament. Vostès vagin a qualsevol dels foros que es fan a Espanya avui per parlar de finançament i n'hi ha catalans.
Però no
abans encapçalaven, lideraven, no només políticament, acadèmicament el tema, perdonin.
Però jo
el tema ha estat liderat acadèmicament per Catalunya.
En aquests moments el lideratge és de València.
València?
Clarament.
Perdó, hi ha alguns gallegos que diuen coses, però llavors quin és...
Però disculpi, per què no ho lidera ara Catalunya?
Perquè Catalunya va passar de pantalla i va passar a defensar la reforma del finançament dins d'Espanya, a defensar la independència. Perdonin, i per la independència
està
aviat dit quin finançament volem.
No estic totalment d'acord.
Perdó. Deixa'm només per acabar amb això. Aleshores...
Bueno, ja està bé que no estiguin una mica d'acord, també.
No, sí, ja està bé, perquè així... Aleshores, en aquests moments jo crec que primer punt, no crec que hi hagi reforma, perquè totes les reformes s'han fet perquè convenia per Catalunya, era una cosa que s'havia de fer perquè si no Catalunya no hi estava d'acord. Aleshores, ara es farà una reforma que empitjori la situació de Catalunya? A mi em semblaria una insensatesa infinita. Entén el que vull dir? Això sí que em semblaria que és posar tirar llenya al foc, no?
A veure,
per tant, no crec que es faci.
I, a més, és veritat que la reforma que voldrien altres comunitats va en una direcció que no té res que veure. Bueno, i donaré dos exemples. Primera, per la majoria de comunitats i d'espanyols, el problema del finançament es limita. Hi ha un pastís de diners que correspon a les comunitats autònomes i l'única qüestió rellevant és com el repartim. Així és com ho plantegen. I per mi, la qüestió fonamental del sistema de finançament és jo vull tenir accés als meus impostos. Aquest pastís no me l'ha de donar Madrid. L'haig de decidir jo. Segona qüestió. Escolti, les enquestes ho diuen. Quan vostè fa una enquesta i pregunta a la majoria a tota l'Espanya si volen més autonomia o menys, excepte Catalunya, Balears i el País Basc, què diuen la majoria?
Que no en volen.
Que en volen menys. Doncs ja està. Quina reforma? El que tindríem són grans diputacions, que és el que passaria, com vostè deia, sense autonomia, sí, com les diputacions. Però és que hi ha moltes comunitats...
Com una mancomunitat.
Bueno, la mancomunitat en el seu moment...
Encara va fer més.
Va fer molt. Va ser molt important.
Sí.
Ara sí, com mancomunitats, o sigui, agrupacions de diputacions, però és que és el que voldrien. És que segurament a moltes d'aquestes comunitats el que voldrien és exactament això.
Professor Mascolell, que deia que no estava d'acord.
Sí, no, jo crec que Catalunya, després del model del 2009, que efectivament va liderar el finançament autonòmic, el clima a dintre d'Espanya entre autonomies, etc., és que en aquest tema el no s'acceptava el lideratge de Catalunya. A mi em sembla que Catalunya, després del sistema del 2009, va quedar aproximadament a la mitja. Millor per càpita que València, pitjor que el País Basc, per descomptat, perquè aquest és un cas especial, o pitjor que Santander, que també és règim comú.
Pitjor.
Extremadura.
O que, bueno, però
m'estan dient pitjor.
Extremadura, podríem dir que hem de fer un arreglo especial per Extremadura, però no veig perquè per Santander cal fer-ho. A més, en molts aspectes, Santander està per sobre d'Extremadura. Però, en fi, per tant, quines són les possibilitats de disposar de més recursos per part de Catalunya en el context espanyol, doncs en aquelles coses en què hi guanyen tots. És a dir, en la gran divisió dels recursos que van al govern central i que van a les autonomies. Com que això ho controla el govern central, serà molt difícil canviar aquesta proporció. Però amb això podem fer pinya. Amb això podem fer pinya. Per què és molt difícil canviar aquesta proporció? Doncs per casualitat o per disseny inicial, el govern central té les competències sobre pensions i sobre atur, mentre que la sanitat i l'educació estan a les autonomies. I ves per on la política estatal respecte a pensions és molt generosa, i respecte a salut o educació, indirectament, doncs és més restringida. Per tant, serà molt difícil. Ara, és l'única possibilitat, és, jo crec, el canviar aquesta proporció i que guanyi tothom, o que no perdi ningú i que guanyin els que estiguin pitjors tractats, però llavors l'Estat ha de rebre una proporció inferior. L'oportunitat de fer això és en un període que comença ara, o va començar fa 3 anys i que durarà 10 o 15 anys, en el qual la proporció de la pressió fiscal a Espanya augmentarà a nivells europeus. I, per tant, aquest augment d'ingressos fiscals s'hauran de repartir. Si es reparteixen a favor de les competències del govern central, doncs continuarem amb una sabata i una espardenya en salut i educació. Si es reparteixen millor, doncs, i temo que aquesta és la via amb la qual podem coordinar a nivell estatal, no amb com repartim.
El doctor en Economia i Catedrat Emèric de la Universitat Ramon Llull, el Santiago Niño Becerra, que ve puntualment al programa, sempre es pregunta, i sempre que, com que sabia que venien vostès dos, em va dir, escolti, transmet-los aquesta pregunta, no? Pel dèficit fiscal internacional i per què no se'n parla? Diu, no només no se'n parla a Catalunya, sinó... Bueno, diu, no se'n parla a Madrid, però i menys a Catalunya. Què és que ha deixat d'interessar, ja no se'n parla, és una qüestió que és un... el dèficit fiscal interregional.
Ah, interregional. Ah,
interregional. Que per què no se'n parla? Ni se'n parla, diu, aquí, i no se'n parla a Madrid.
Però si no parlem d'altra cosa, no?
Ell diu parlant, que no se'n parla, que no es parla i que això ha quedat... Diu, sí,
miri, jo crec que... no se n'ha parlat sempre, perquè jo crec que el període inicial de la democràcia, durant uns 20 o 25 anys, el pacte implícit que teníem és no qüestionarem massa el dèficit fiscal, que no és el mateix que el finançament autonòmic, mm-hmm. el dèficit fiscal a canvi de molta autonomia. Donen sobirania i nosaltres pagarem delme. Crec que implícitament. Quan es va veure que la política estatal derivava cap a limitar l'autonomia, doncs, esclar, el tracte ja no hi era. Llavors va sortir més a la superfície el tema del dèficit fiscal, del qual se'n va començar a parlar molt, deu fer uns 15 anys.
Sí, se'n va parlar molt, però de cop i volta va desaparèixer del mapa. També arrel que va coincidir amb
ja
tot el fenomen de la independència. Vol dir que no hi ha res a parlar.
Jo crec que aquest país hi ha un dèficit fiscalòmetre, gairebé. O sigui, hi ha un comptador de dèficit fiscal que es va posar en el dia. Avui ja és de tant. Però si perdonim, 8% del PIB, 16.000 milions. Els 16.000 milions s'han fet famosos. Jo crec que
perquè vostès, més... perdonin, vostès que han estat consellers d'economia i que anaven a Madrid, quan, ja sé que... Mira, com es tracta tot això? O sigui, vostès van allà i què? Ya lo hablaremos y ya lo contaremos y nos vemos.
No te preocupes. Vull dir,
com ho han encarat, això? És tan...
Comences tu o començo jo?
Tema del dèficit fiscal és un tema de càlcul de magnituds agregades. A Madrid no hi ha un responsable de dèficit o de superàvit fiscal. És una cosa que opera a través del funcionament global del pressupost de l'Estat. Per tant, el dèficit fiscal el discuteixes quan discuteixes el sistema de finançament, quan discuteixes les inversions a Catalunya de l'Estat, quan discuteixes temes de seguretat social i com impacta amb les diferències demogràfiques de diferents comunitats, etc. Doncs es discuteix tothom, sempre és implícit la discussió d'això. Es discuteix quan es parla del 0,7%. Des de Catalunya sempre reivindiquem.
Vol dir que sempre es discuteix d'una manera disgregada.
Perquè és naturalment disgregada. El dèficit fiscal
tant, no
surt al final d'un càlcul. El que passa és que hi ha un efecte, com et diria, notable, i és que passen els anys, passen les coses i els càlculs del dèficit fiscal no varien gaire al voltant.
Però tampoc ho resolem, és el que ens volia dir, que tampoc
no ho resolem.
No, si vostè millora el finançament, millora el dèficit fiscal. Si vostè millora les inversions de l'Estat a Catalunya, millora el dèficit fiscal. O sigui, amb l'acord del 2009, si s'hagués complert estrictament, nosaltres reduïem el dèficit fiscal amb un import de 3.800 més 2.000. 5.800 milions d'euros, que era la quantitat amb la que milloràvem el finançament per una banda, i augmentaven les inversions de l'Estat gràcies a la famosa disposició addicional tercera que preveia que l'Estat invertiria a Catalunya en infraestructures l'equivalent de la nostra participació en el PIB, cosa que va incomplir l'endemà de signar-ho. Respecte a la qüestió que vostè deia, home, a veure, el dèficit fiscal jo crec que ha sigut un d'aquells, precisament el Trias, abans han dit, va ser el primer, bueno, el Trias realment va ser als anys 60, ja en va parlar, i molt al mateix temps que el Trias, jo vull dir-ho perquè és així, dos economistes que es diuen Antoni Montserrat, que és viu, i Jacint Rossombrevella, que no es viu, que van fer un llibre també fent una estimació. Però ha sigut un tema recurrent, el dèficit fiscal, Aleshores, és un tema que es presta un gran debat polític, perquè com que pot fer-se de diferents maneres, el que s'ha fet és que cadascú ha aprofitat la manera
que li donava un resultat millor en els seus plantejaments per dir que les altres maneres no serien.
Vol dir que és irresoluble.
Irresoluble no, jo crec que es pot fer perfectament i es pot dir, mira, si ho calculem d'aquesta manera surtant i si ho calculem d'aquesta...
Però aquí no li interessa resoldre.
A les persones que volen demostrar que el dèficit fiscal és terrible i que aquí estem patint un espoli fiscal, els hi convé dir que és del 8% del PIB i 16.000 milions, que és amb el procediment que es diu del mètode del flux monetari i amb el pressupost equilibrat. Els que els hi convé dir que és molt baix i que Catalunya es queixa sense cap raó, com va fer el senyor Borrell amb un llibre que es deia Cuentos y Cuentas de los independentistes, que li haguessin pogut fer un altre llibre dient Cuentos y Cuentas de los contrarios a la independència, perquè ell deia la meitat de les coses. Doncs en aquests els hi convé calcular el dèficit fiscal d'acord amb el que es diu el flux del benefici, que vol dir considerant que Catalunya es beneficia de tots els serveis que presta l'Estat encara que no estiguin a Catalunya, i amb el pressupost sense equilibrar. Per què? Perquè quan el pressupost està sense equilibrar hi ha un gran dèficit de l'Estat. Què passa? Que les despeses són més altes que els ingressos. Si l'Estat gasta molt més del que ingressa, el dèficit fiscal serà més baix a tot arreu. I aleshores això acaba convertint en una batalla política en la que uns només fan servir unes xifres i les altres. I jo crec que en alguns casos equivocadament per part del nostre bando. Perquè quan tu tens raó per 10, no diguis 15. No diguis 15, perquè et demostraran que els 5 no estan bé i tu perdràs credibilitat per tots els 10. I això s'ha fet sistemàticament aquí. Diu, oh, és que és 15. I llavors ha vingut algú i dir, no són 15. Escolti, són 10, són 8 o 7 o 6. I resulta que eren 10.
Pues per això m'escolell.
Només per esmentar això del dèficit i per entendre les subtileses del dèficit fiscal. És relativament fàcil calcular que amb els impostos que arriben a l'Estat des de Catalunya, si aquests impostos haguessin anat directament a Catalunya, Catalunya mai hagués tingut que fer emissions de deute ni dependre del deute de l'Estat. És a dir, tota la despesa pública a Catalunya es pot finançar amb els impostos a Catalunya. Ara bé, hi ha un dèficit, hi ha un dèficit acumulat, de vegades ha arribat al 9%, etc. El pagament d'aquest dèficit, Catalunya hi participa amb el 20%. O sigui, nosaltres estem parlant el 20% del dèficit estatal que podríem argumentar nosaltres mai hem necessitat. Aquest és un exemple de les maneres indirectes com el dèficit fiscal emergeix.
Escolta, i ja que els tinc aquí, aprofitant que... En fi, els hi faria moltes més preguntes, però se'ns exaureix el temps. Per una qüestió que els hi pregunto. Per què no s'executa una part molt important del que es pressuposta? Dic, per exemple, a Madrid ara estem parlant fins i tot dels pressupostos al govern de la Generalitat i també, evidentment, els pressupostos que es presenten a Madrid. I després arriba l'execució i, per exemple, el 2021, Catalunya va rebre un 35% de la inversió pressupostada pel govern espanyol enfront al 184% de Madrid. L'Estat va destinar 308 euros per ciutadà a la comunitat de la capital d'Espanya al triple dels 95 euros de cada català. Què passa aquí? Quin és el... Perquè, clar, vostès també ho han viscut, això. Una cosa és el pressupost, una altra és l'execució.
Vostè està parlant del pressupost de l'Estat. Sí,
el de Catalunya...
No, però a Catalunya sí que executem bàsicament el que toca, no? Amb els nostres diners, no? També segurament hi ha casos en els que pot dir vostè, escolta, amb aquesta inversió es va acabar de fer... Però el problema és, bàsicament, la inversió de l'Estat, que realment és veritat. Hi ha uns percentatges d'execució, de liquidació molt baixos, no? Llavors jo, la raó em costa poder dir quina és, no? Em temo que, en part, respon a poder sortir amb uns números presentables en el moment en què es parla... O sigui, es parla molt més del pressupost quan es presenta i quan s'aprova que quan es liquida. O sigui, l'acte de la liquidació, que és molt important... i que en alguns llocs, doncs, bueno, és el que... Jo vaig estar d'acord al Tribunal de Comptes Europeu i allà va caure un govern, la Comissió Santer, perquè resulta que en el moment de presentar la liquidació del pressupost al Parlament, el Parlament no li va donar l'aprovació. Perquè va dir, escolti, vostè això ho ha fet malament, per tant, no li aprovem. i va haver de plegar. Vull dir que el moment de l'accountability, del rendiment de comptes, és fonamental en la democràcia. Perquè tu pots fer les promeses que vulguis, que després no les compleixes.
Vol dir que posem tot el focus al pressupost.
Al pressupost, no llavors diuen números presentables. Veu Catalunya, ja, aquest any han sortit, no? Sí, Catalunya, tal, bueno. Escolta, però després què farem? Llavors, per què no es fa? Jo em costa, no sé...
Hi ha una raó d'inèrcies i burocràcia, que és les que sempre s'al·leguen. Això ha empitjorat perquè les estructures administratives cada dia estan més atemorides de controls i de responsabilitats, i també hi ha l'element de decoració, que ella en parlava, llueix més, posar 1.000, i tu ja intueixes que no t'ho gastaràs tot, i per tant 500 van passant d'any en any. Ara, aquests diners són diners que realment es perden, perquè el compromís, un pressupost, és un compromís de gastar 1.000. Si no es gasten 1.000, 500 es perden. De vegades això s'amaga dient, bueno, si no es fa un any es fa el següent. Sí. No, es fa el següent, però llavors no es fa una altra cosa. És a dir, aquests són diners de veritat que es perden. Per tant, jo crec que nosaltres hem de reivindicar, i això últimament sembla que es va obrir camí aquesta dia, en el passat també, de que el que l'Estat no es vegi capaç d'executar, que ho passi a la Generalitat. Així no perdrem res. Si és 1.000 i l'Estat només pot fer 500, doncs que això a la disposició, això era la disposició d'una tercera, i és el que ara crec que s'ha discutit amb el tema del quart cinturó, que està a debat. Però crec que això seria, instaurar aquest principi seria molt important, perquè són diners de veritat.
Mònica.
Abans d'acabar, a mi m'agradaria parlar dels pressupostos que s'estan negociant, que sembla que hi ha cert bloqueig. El PSC condiciona el suport a, com dèiem, al quart cinturó, al projecte Hard Rock, que el conseller, exconseller Mascolell coneix bé, i l'ampliació de l'aeroport del Prat. M'agradaria saber si vostès creuen que hi haurà, al final hi haurà un acord, o que anem a la pròrroga, que de fet és una cosa que a Catalunya els últims anys ha estat bastant habitual, prorrogar els pressupostos.
No en tinc ni idea.
Francament. I vas pensar ni mentre hi contestes. Sí.
Contesta.
Jo crec que hi haurà acord, entre altres coses, perquè si no hi hagués acord, representa ja el trencament, i jo crec que el govern central encara vol aprovar unes quantes lleis més a l'Estat, i necessita majories. Ara, la convicció de que això passi va baixant dia a dia, eh? I ara començo a contemplar la possibilitat de que pogués haver-hi un trencament. Però jo crec que és molt arriscat per una banda i altra. Per tant, el normal seria esperar algun tipus d'acord on les dues bandes cedissin. Això de tot o res no té gaire sentit ni per una banda ni per l'altra. I les tres coses aquestes són coses que s'han de poder discutir. Jo crec que per l'aeroport el que cal és dir que es parlarà amb Aena i que es negociarà amb Aena. El que a mi em sembla molt poc digerible és que Aena planteja aquest tema amb el mateix esperit que va posar nom a l'aeroport, és a dir, sense consultar el territori. El nom ja m'està bé, però sense consultar. No hi ha una infraestructura com l'aeroport, la companyia privada que té aquesta infraestructura té que consultar poc o molt, té que negociar-ho, hi ha un territori, hi ha gent, per tant, jo crec que aquest és el camí. El Hard Rock és un tema d'indústria turística. Catalunya té prou turisme? Jo diria que sí. La Costa Daurada té prou turisme? No està clar, perquè és una de les indústries més importants de la Costa Daurada, i la química, que és el complement, doncs té, té les seves incògnites. I
el
quart cinturó, confesso que no tinc prou coneixement. Per una banda, estaria bé tenir una via d'alta capacitat que permet comunicar Catalunya sense que tingui que ser la mateixa via que comunica amb Europa. Però, per altra banda, això té un impacte territorial clar. I, per tant, el territori, com a mínim, hauria de ser compensat generosament. I, en fi, paro aquí perquè no ho conec prou bé.
No, a veure, jo crec que aquí hi ha aquest element, que és l'element de polític general, no?, del pacte entre Esquerra i el govern, no? I, per tant, en bona part m'imagino que el pronòstic que es pot fer depèn d'aquesta variable, dels costos que pugui tenir a nivell de l'acord que hi ha a nivell d'Espanya entre Esquerra i el govern. El qual, bueno, vol dir que el PSC en aquest cas actua molt condicionat per el que convé el PSOE, no ens enganyem. Jo de les tres qüestions que... No, jo crec que és un error si entres en una negociació com aquesta que va polaritzant amb tres temes que són tres temes tan difícils de trobar punts d'intermitjos, encara que deuen haver-n'hi. Per mi, el Hard Rock i el Quart Cinturó, doncs es pot trobar la manera, escolti, si hem viscut 10 anys sense això, doncs ja trobarem la manera de veure què fem, no? En canvi, el tema de l'aeroport per mi és clau. És a dir, jo crec que Barcelona, mentre el resta de ciutats que competeixen amb